El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Unes setmanes explicàvem que les entitats que treballen amb disminuïts psíquics, com ara la Fundació Tendis o la cooperativa Cipo, denuncien anys de retards i d'incompliments pel que fa a les subvencions que els atorga la Generalitat. Doncs bé, qui ha aixecat ara la mà ha estat el Comitè 1 d'Octubre i les entitats que treballen amb les persones que pateixen el VIH que reclamen al govern català rebre diners pendents des de l'any 2018. Entre elles hi figura Actua Vallès. Parlem a aquesta hora amb el seu director, l'Alberto Capitán. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
Alberto, què us ha portat ara a dir ja n'hi ha prou, necessitem aquests diners? Quina és la situació?
La situació és d'aquests endarreriments constants i permanents i que donen una data de pagament i quan arriba aquella data es torna a endarrerir un parell de mesos més i bé, és per esgotament. Arriba un moment que les entitats estan en una situació d'esgotament econòmic i de no poder continuar endavant amb les actuacions si no es paguen aquests endarreriments, que estem parlant que es remunten a l'any 2018.
Clar, aquesta demanda l'heu aglutinat a través del comitè 1 de desembre. A qui agrupa aquest comitè?
El comitè 1 de desembre aglutina a bona part de les entitats que treballen en l'àmbit del VIH-Sida a Catalunya. I la major part de les entitats que estem desenvolupant programes amb el Departament de Salut de la Generalitat estem recollides allà.
Uh-huh. Per tant, diferents entitats agrupades en aquests col·lectius doncs, demanant aquesta necessitat d'un millor finançament a través d'aquest comitè 1 d'octubre, les entitats, doncs, com dèiem, treballant amb les persones del VIH que reclamen al govern català rebre aquests diners que tenen pendents des de l'any 2018, unes reclamacions, ara ho dèiem, no?, que es generen des de molts col·lectius diferents i que, per tant, doncs, no sé, Alberto, en el vostre cas, quants diners estan pendents d'arribar per part de la Generalitat?
En el nostre cas són uns 40.000 euros del 2018 i 2019. Justament avui hem aconseguit a través del comitè 1 de desembre que es debatés això a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya i avui hem tingut la sessió al Parlament i s'han compromès a fer el pagament en menys de 3 mesos. A veure si finalment és possible es confirma aquesta data i no ens anem més enllà.
Clar, aquests diners, aquests 40.000 euros, us han fet que per exemple, hagueu hagut de deixar de fer determinades activitats o haver de fer marxa enrere en algunes propostes?
Ens condiciona molt quines accions podem fer per la falta de liquiditat i la falta de tresoreria. Nosaltres, el que Sabadell, no hem deixat de fer coses, però sí que ens condiciona el necessitar préstecs per poder tirar endavant les entitats, les activitats, i llavors haver de pagar interessos. Entres en una roda que és molt... Nosaltres li diem que és molt perversa, no? Perquè acabes endeutant-te per fer les activitats que t'havies compromès a fer.
Mm-hmm. Clar, i aquesta situació es passa sobretot amb la Generalitat o també en general amb les administracions que tarden en pagar?
Passa amb la major part d'administracions i que els procediments administratius doncs a vegades són bastant complexos i s'endarrereixen, no? I llavors el que tenim molt la sensació és que no s'entén aquest endarreriment d'un procés administratiu l'impacte que té per les entitats, no? Que l'administració té els seus tempos, el seu llenguatge i hi ha molt poca consciència de quin impacte té aquests tempos.
Uh-huh. Que us obliga doncs, a tirar projectes endavant potser abans de rebre els diners, no? I esperar que tot acabi quadrant sense saber ben bé si ho acabarà fent.
Sí, i en una situació com molt precària, no? Molt sovint doncs, les treballadores, també les usuàries que acaben rebent doncs, aquesta precarització dels serveis per aquest sistema que tenim de finançament.
Aquests diners posen en algun cas en risc la supervivència de les entitats o en el cas d'Actua, per exemple?
En el nostre cas no, però sí que hi ha les entitats que es troben en situació de bastant més complicada a nivell de tresoreria. No és el nostre cas, però perquè s'ha fet un pla de sanejament des de fa molts anys amb una crisi que va tenir l'entitat fa ben bé 10 anys i bueno, ens permet encarar les coses amb una altra perspectiva, però hi ha moltes entitats que sí que és una situació de risc o de tancament de seus. Això els ha passat a les comarques de Girona, on han hagut de tancar seus que tenien al territori per no poder fer front a les despeses d'obertura.
Uh-huh. Més enllà d'aquesta qüestió, per tant entenc que si d'aquí 3 mesos us arribessin aquests diners, no sé si teniu previstes mobilitzacions o protestes, o tenint en compte doncs, que en certa manera us heu sentit escoltats, o aturaríeu aquí?
No es descarta, si no hi ha... Si al cap d'aquests 3 mesos no hi ha resposta, ja no són mobilitzacions o protestes, és que hi ha algunes entitats que segurament hauran de dir que no poden continuar fent els serveis. I això a nivell de... No és el nostre cas particular de Sabadell, però sí que hi ha entitats que estan dins de la plataforma catalana que sí que manifesten que si aquests diners no arriben, doncs que hauran de fer un tancament durant uns quants mesos i deixar de donar serveis.
Clar, aquí ens entraria, no?, aquell debat que sovint no acabem d'entrar per les condicions que té entrar-hi, no?, però de la feina que fan les entitats del tercer sector d'assumir serveis, que normalment hauria d'assumir l'estat del benestar i, per tant, l'estat, no?, que acaben fent aquestes entitats, si bé subvencionades, però amb unes subvencions que no arriben i, per tant, si elles tanquen l'aixeta, són serveis que deixem de donar com a país, per dir-ho d'alguna manera, no?
Sí, sí, exacte. És a dir, la major part de les entitats el que estem fent són proveir serveis que es consideren, no, vist a les carteres bàsiques de serveis socials o de salut. Sí. I llavors deixarem de rebre serveis que la pròpia administració s'havia compromès a donar a la ciutadania.
A través del compte de Twitter i d'Instagram d'Actor Vallès hem anat veient com heu anat fent coses, no?, durant tot el confinament, no us heu quedat aturats, per dir-ho d'alguna manera. Pel que fa a les proves ràpides de VIH i les diferents qüestions que feu des d'Actuar, heu notat algun canvi de tendència? Si se n'han fet més, si se n'han fet menys, si el fet d'estar més preocupats tots plegats per la nostra salut i per un virus, no?, que ens ha portat moltes vegades a anar a buscar el VIH, no?, per aquell paral·lelisme entre el temps de la vacuna, els retrovirals, etc., ens ha cridat com més l'atenció i hem anat a buscar, no?, saber com estàvem de salut, si heu notat aquesta com tendència.
No, nosaltres, el que és el programa de la prova ràpida del VIH va estar aturat en el temps de confinament i ara s'ha tornat a reobrir a les diverses, tant a Sabadell com a la resta de ciutats on el tenim implementat, i el que hem vist és que sí que hi ha una demanda de fer aquesta prova, però no tant per un efecte de crida relacionat al coronavirus, sinó perquè hi ha gent que s'ha exposat a pràctiques de risc en aquest temps i que vol conèixer si ha pogut tenir, ha estat en contacte amb el VIH. Sí que hi ha gent que ens demana, si a més fem la prova del Covid, no? Hi ha gent que...
Si feu un 2x1, no?, per dir-ho d'alguna manera, sí, això no, sí, no sí. Ho feu, no entenc, Alberto, per desmentir-ho.
No ho fem, vull dir, perquè la prova que nosaltres podíem fer del Covid, que és la d'anticossos, tampoc no té gaire sentit. Entenem que no té gaire sentit fer-les de forma massiva, vull dir, perquè el resultat que hi hauria seria de molts, molts pocs positius. La majoria confirmaríem que no han estat exposats i no té gaire sentit. Ens hem de protegir davant del Covid, continuar protegint-nos i a veure com evoluciona. Sí que és una preocupació important.
Clar, heu treballat sobretot des d'Actua amb aquell projecte 25x3, no?, amb aquesta mobilització per aconseguir finançament, doncs, per ajudar aquelles persones que habitualment ja ajudeu des d'Actua Vallès. Preu fer-ho primer molt pensat en l'alimentació, després obríem, no?, el capítol de l'habitatge. En aquests moments, com està aquest projecte?
Vam rebre, bueno, molt suport a nivell tant econòmic com material, és a dir, que ha estat una crida que vam fer la ciutadania, que vam obtenir una resposta molt superior a la que ens havíem plantejat obtenir, i ens preparem per la segona onada de cara a tardor, on, bueno, si hi ha dificultats a nivell de... No, que es preveuen possibles situacions de rebrot i confinaments més selectius, a veure com ens afecta i especialment veure com l'increment de situacions de pobresa, no? que això serà un repte a nivell de, no només d'Actua, sinó a nivell de ciutat i de país, de molta gent que està en una situació precària o en risc d'estar-ho, que passa a estar en una situació de pobresa, i haurem de veure com donem resposta. Hi havia xifres d'Intermón que fixaven, si no recordo malament, ho dic de cap, que l'increment a Catalunya era de 90.000 persones que passaven a estar en situació de pobresa, 700.000 a tot l'estat espanyol, i que realment és una situació bastant, bastant complicada a nivell social.
Uh-huh. Hem parlat també aquests dies de la situació del sensellarisme, no? On estem parlant de la situació, la demanda de la síndica municipal de Greuges, doncs, que ha obert una actuació d'ofici per demanar a l'Ajuntament que posi en marxa un alberg permanent. En parlava el regidor d'habitatge, Eloi Cortés, deia que ara per ara no és damunt de la taula de l'Ajuntament, que es vol seguir potenciant d'alguns serveis, com per exemple el Housing First, que de fet el gestiona a Actua Vallès. Per tant, aprofito per preguntar-te, no? Si creieu que és important que Sabadell compti amb un alberg permanent, no un alberg temporal com els que es posen en marxa, doncs, en procés, per exemple, de l'operació Fred, o si realment creieu que serveis com el Housing First i d'altres iniciatives poden ajudar a reconduir aquesta situació?
És una situació complexa. Aquí hem d'entendre que el fenomen de sensellarisme, hi ha una situació particular a Sabadell, però que l'hem d'entendre en clau global. Si l'administració local executa segons quines mesures, i aquestes no van alineades amb el que està passant a la resta del país, realment tampoc no aconseguirem gaire cosa. És a dir, que aconseguirem solucionar 10, 15, 20 situacions particulars, però se'n generaran unes altres, no? Abans parlàvem, no?, de la situació de fragilitat, de pobresa. Aquesta situació de fragilitat i pobresa pot condicionar que sigui una porta d'entrada per a algunes persones en una situació d'ensellarisme, i que és una situació molt, molt delicada. Han d'haver-hi solucions molt a mida, molt encaminades a quina és la situació de la persona, quina és la situació que tenim a la ciutat. Podem fer el gran eslògan de l'alberg permanent, però això ens solucionarà o donarà sortida a alguns casos, però no pas a tots. No? Jo crec que hem de ser com molt prudents amb quan fem segons quines reivindicacions, perquè si només ens centrem en tenir un alberg que sigui definitiu, no pas l'alberg temporal, podem fer el gran anunci i després veure que tampoc no donem resposta a totes les situacions o a tots els casos. Pensem que és complicada. S'està treballant molt intensament a la taula de sensellarisme de la ciutat, i veiem aquesta complexitat. Subscrivim l'informe que ha fet la síndica, i crec que ha estat un informe molt rigorós i molt acurat. No, ella també demanava aquesta implementació de l'alberg permanent, també perquè és algo que estava recollit en el PEAS, el Pla Estratègic d'Acció Social, i hauria de ser, si es dona, hauria de ser una mesura més, no? Llavors hem de veure amb quins recursos comptem, amb quina capacitat econòmica també té l'Ajuntament per desenvolupar programes en l'àmbit de sensellarisme, i llavors veure què es pot prioritzar. L'ideal seria que es pogués fer tot el catàleg de serveis, però entenem que també això serà molt complicat de dur a terme totes les propostes.
Per tant, l'alberg és una bona solució, deies, però no per tots els casos. Què vols dir? Que hi ha persones, doncs, en què l'alberg no acabaria de resoldre la situació perquè hi ha alguna cosa més darrere fons, a banda de viure al carrer? Et refereixes a això?
Exacte, que l'alberg donarà sortida a algunes situacions, però no pas a totes. Hi haurà gent que no voldrà anar a l'alberg. O que els criteris que hi ha dins d'un alberg no siguin possibles de treballar els criteris d'accés a aquella persona li limitin la possibilitat d'accedir-hi. Això també és possible que ens passi. Uh-huh. Llavors, per això deia, podem tenir l'alberg i després trobar-nos que hi ha persones que això no els dona sortida a la seva necessitat.
Pel que fa al Housing First, que és un projecte del que també n'hem parlat molt, no? Hem parlat diverses vegades amb tu sobre aquesta situació de les dificultats, no?, que teniu de trobar pisos a Sabadell que compleixin amb els requisits necessaris per entrar dins aquest projecte de Housing First. A hores d'ara, quantes persones s'estaria ajudant a través d'aquesta iniciativa?
Nosaltres tenim ara 7 pisos desplegats. I llavors són 7 persones que estan, no? És un programa que parteix de donar un habitatge a una persona, i tenim 7 persones que estem atenent amb aquest tipus de programa. L'evolució és molt positiva, però ens trobem amb l'escull de l'accés a l'habitatge, no? Llavors, ja sigui per una situació d'exclusió social o no, l'accés a l'habitatge a la ciutat és extremadament, extremament complicat. Són habitatges molt, molt cars, i això comporta que hi hagi una situació de dificultat de dur a terme aquest tipus de programes.
Uh-huh. Aquests 7 pisos són a Sabadell o seguim amb aquella situació que la majoria són fora de la ciutat?
No, la majoria estan fora de la ciutat. I a Sabadell en tenim un pis actualment.
Per tant, són persones de la ciutat de Sabadell que s'estan atenent fora de la ciutat a través d'aquest projecte o són persones del Vallès en global? Com s'estipula o s'organitza?
Hi ha persones que són de Sabadell i que estan amb els municipis, com pot ser Castellar, Ripollet o les Franqueses, que és on tenim els emplaçaments, i després tenim a persones que no eren de la ciutat i que són demandes que ens han fet altres des dels dispositius d'atenció social i que han accedit a algun dels pisos de les Franqueses.
Uh-huh. En el cas del Housing First, però, per tant, caldria fer més inversió o caldria treballar d'una altra manera per poder arribar més gent? Perquè, clar, la sensació és, se'ns parla de xifres de crec que la síndica deia que hi havia al voltant d'unes 130 persones amunt i avall, potser merro una mica de xifres, però que estaven entre situació de sensellarisme, que recordem, entenem, uh-huh. Persones que estiguin vivint al carrer o persones en habitatges que no serien les condicions del que podíem anomenar una llar, no? Uh-huh. Clar, estem parlant de 7 persones, entenc que qualsevol cosa és positiva, no? Qualsevol pas endavant és positiu, però clar, queda molta gent, no?, per poder atendre.
Sí, queda molta gent per poder atendre, però aquí sí que hem de contemplar aquest fenomen del sensellarisme. És una situació molt... Hi ha molts factors que el condicionen. D'aquests 100 i escaig, n'hi ha molts que tenen a veure amb una situació de pobresa i d'exclusió social derivada d'una situació d'immigració. La llei d'estrangeria, la dificultat de regularització, de no pot tenir permís de residència, treball, comporta aquest tipus de situacions d'exclusió. Llavors, això va molt més enllà del que són les competències purament municipals, no? Tenim un marc normatiu que aboca en un sector de població a trobar-se amb aquesta situació. El programa de Housing First està pensat més per persones que... està destinat a persones que tenen que hi ha una patologia mental a darrere, que hi ha consum de tòxics, que han fracassat en programes d'inserció previs. I estem parlant d'un altre tipus de situació.
Mm-hmm. Per tant, també va la línia del que deies de l'Albert temporal, no? És un bon sistema, però s'ha de complementar. Entenc que el Housing First passa el mateix. És un bon sistema, però s'ha de completar amb d'altres iniciatives que vagin també en la línia de reduir el sensellarisme, no?
Exacte, sí, sí.
Doncs, Alberto Capitán, director d'Actua Vallès, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, que tinguis
un bon
dijous. Adéu.
El Cafè de la Ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.